Són les 10:40, les 17:40, la remissió, us vam informar fa 3 dies, va començar la nova recerca de víctimes d'escampament al cementiri nou. Durant els primers dies s'han estat realitzant tasques de preparació i al llarg de la setmana doncs, s'han de començar les excavacions. L'encarregat d'aquesta tasca és l'equip tècnic Aranzadi Àtics. Avui parlem amb l'Almudena García Rubio, arqueòloga forense de la Societat de Ciències Aranzadi. Almudena, bon dia i benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
A veure, per començar, com avança aquesta nova recerca? Ja s'ha preparat el terreny? En quin punt estem?
Mira, aquí cada vegada que fem una intervenció al cementeri nou de Formentera, de Sant Francesc, hem de tenir el permís de les famílies que tenen enterraments a la zona on volem intervenir. Ara mateix el que hem fet és portar fora totes les senyalitzacions externes d'aquestes tombes que estem, que estem autoritzats per a intervenir, i avui jo crec que ja començarem amb les primeres excavacions.
També li volia preguntar, perquè clar, ha plogut molt aquest mes, no sé si afecta d'alguna manera les vostres feines o... Tranquil·lament...
Bueno, a veure, van començar dilluns, dimarts no van poder fer feina pràcticament perquè era impossible, però el tipus de sediment d'aquest cementeri no és molt problemàtic amb la pluja. Mm. No és com altres que és, argiles molt impermeables i que tot fica enxarcat. Aquí no és així, o sigui que de moment podem avançar.
Molt bé. Bé, de moment... S'han excavat més de 50 sepultures, s'han localitzat 29 individus, se n'han identificat 6. No sé si s'està avançant d'alguna manera la identificació de més persones.
Bé, per una banda sí que s'està fent encara algunes comprovacions a nivell genètic, però sobretot necessitem trobar més esquelets per a poder continuar avançant, perquè una diferència respecte a quan van començar l'anterior campanya és que com ara tenim més identificacions, ara podem entendre l'ordre d'enterrament. I ja sabem que ens falten per trobar els primers 22 morts, les 22 primeres persones que van morir a la colònia penitenciària, que són els dels primers mesos del 41, i que no estan a la zona on van excavar l'any passat. És per això que enguany comencem a excavar al pati 1, que és el parterre del costat d'on estaven fent les anteriors campanyes, i esperem que si allí les troballes són positives com anteriorment, pues ja podem trobar la gent que falta.
O sigui que aquesta recerca d'enguany està enfocada en trobar les primeres 22 víctimes del campament, no?
Exactament, sí.
Molt bé. D'altra banda, també hi ha prevista una intervenció a Espujols, no? I al Fossar Vell i Espujols, què es vol fer exactament? En què consisteixen aquestes feines?
Sí, el cementeri Vell es sap per la recerca de diferents investigadors i per el mapa de fosses que va fer el Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, que hi ha una víctima de mort extrajudicial enterrada. És probablement un dels darrers enterraments al cementeri Vell és el d'aquesta víctima, que és formenterenc. I farem hem fet una proposta de recerca dins del cementiri i estem esperant acabar de tenir els permisos perquè és de titularitat eclesiàstica, però està pràcticament ja tot preparat i en el moment que acabem al cementeri nou passarem al cementeri vell. I els Pujols en realitat és la zona dels Pujols sabem que probablement hi havia dos fosses, però que per com està de modificada aquesta àrea per una banda per el litoral, no? Per la pròpia medi ambient i naturalesa i també per la construcció d'un hotel, que no hi ha ninguna possibilitat. Però volem acabar de fer algunes comprovacions sense excavació, serà només prospecció, per allà posar per escrit que no és viable.
D'acord. Què sap de les persones que en teoria haurien estat enterrades allà?
Bé, és que hi ha molt poqueta informació, perquè aquesta és el que ens passa quan parlem de morts extrajudicials, no? Són enterraments, són fets clandestins, enterraments clandestins, tota la informació que arriba fins a nosaltres, que han passat 80, 90 anys, és per testimonis orals, que ja són molt secundaris, i és molt difícil tenir informació sobre l'emplaçament exacte on de fer la recerca. No és el mateix el cementeri nou i les víctimes del penal, clar, perquè és que ahir va morir 58 persones. Per tant, perquè estaven a una presó, per tant, hi ha documentació escrita, també és que bueno, pues, hi ha una acumulació de, i molta més... Bueno, quan parlem de testimonis indirectes per al cementeri nou, són més consistents que quan parlem dels altres contextes. És per això que també el mapa de fosses parlava d'una altra possible víctima a la zona de la Mola i aquesta es va descartar directament, no? Perquè és que és molt difícil tant de temps després.
També li volia preguntar sobre això, sobre quines dificultats us trobeu al llarg de tota aquesta tasca, no? d'identificació de les víctimes, de doncs, les excavacions, quines són els reptes més grans en aquest sentit?
Mira, aquí a Balears, en general, afortunadament teníem mapes de fosses amb ja informació recollida i sobre el paper ja... gairebé la meitat dels llocs eren no viables, perquè l'espai, el paisatge, està molt canviat en aquests anys, i més en Balears on ha hagut un canvi, no? O sigui, com era la vida i els espais i els paisatges a les illes als anys 30-40, a després del boom urbanístic i turístic, és que és completament diferent. Però després... aquelles que pensaven que podien ser viables i de fer una recerca, hem tingut resultats positius només a la meitat, només en la meitat. Per què? Perquè ha passat molt de temps, perquè està tot molt canviat i perquè la majoria de les víctimes van ser enterrades dins de cementiris. I els cementiris són espais que estan en continu moviment, perquè l'espai és... l'espai és reduït, és el que ell és, i el número de morts augmenta cada any. I és per això que s'ha de fer espai per als nous enterraments i els antics van fora. És el funcionament normal d'un cementiri. I és per això que és molt difícil trobar restes dels anys 30-40 a la seva posició original. I és el que ens va passar a cementiris com Son Coletes a Mallorca, que són, van poder identificar a Aurora Picornell, per exemple, i el grup de dones d'allà. Van trobar més de 100 cossos allà, però sabem que el número de víctimes era molt, molt millor. Molt major. O aquí a Figueretes, a Eivissa, que igual van trobar les restes de possiblement entre 13 i 20 persones, però sabem que el número de víctimes era més de 70. Bueno, trobem coses, però les dificultats són que està tot molt canviat i després, per altra banda, de cara a la identificació, és difícil trobar famílies adients per a les proves genètiques de tots ells, no? Perquè moltes famílies ja no estan per aquí i perquè a vegades tenim, no sé, nebodes netes que ja igual no són la millor mostra per a identificar els seus avantpassats.
Estem parlant amb l'Almudena García Rubio, arqueòloga forense de la Societat de Ciències Aranzadi. D'altra banda, també li volia preguntar, doncs, quan troben doncs, un esquelet, una víctima, quina informació podeu extreure, no?, d'aquesta troballa?
Bé, per una banda, trobem informació al mateix lloc d'enterrament, que és important per a nosaltres, no? El puesto on està ficada, si està tota sola o està en grup, si forma part d'un enterrament múltiple o és individual, i la posició en la que està. Aquest tipus ens dona informació sobre el fet repressiu. I després, l'estudi de l'esquelet, podem veure des del punt de vista forense, estimació de l'edat, del sexe, algunes malalties que deixen marques a l'esquelet. Per exemple, a les víctimes del penal, per nosaltres és molt important els signes de tuberculosis, perquè la tuberculosis era endèmica dins del penal, però no a la illa. Per tant, és una diferència entre la població local i la població del penal i estan tots enterrats al mateix lloc. Per tant, és important. I altres puestos on hi havia víctimes de, per mort violenta, clar, pues, totes les fractures i el trauma perimortem que està relacionat amb, el, amb la causa de mort és molt important també per a poder fer un perfil de la persona que hem trobat.
De tot aquest procés, no? De documentació, de tasca sobre del terreny, hi ha coses que li hagin sorprès en comparació a altres indrets d'escampament d'aquí de Formentera?
Bueno, d'escampament ens ha sorprès una mica el sistema d'enterrament d'aquest cementiri, no? Que, perquè així ha estat al final positiu per a la nostra, el nostre objectiu. I és que aquí es fan, suposo que per el tipus de sediment, que és fàcil d'excavar, es fan unes sepultures molt fondes. Tenen una profunditat de gairebé 2 metres. El primer mort, que és quan comencen a fer servir el cementiri dels anys 40, estan a aquesta fondaria, no? de 2 metres, i després, però quan van reutilitzar l'espai, no necessiten llevar l'enterrament dels anys 40, perquè ho posen 1 metre per damunt. I després, fins i tot, si van enterrar un altre als anys 90, no reutilitzen l'espai, sinó que ho posen una miqueta més per damunt. Llavors tenim sepultures que han estat utilitzades gairebé durant 70 anys i estan tots els morts a diferents nivells. I això és una cosa molt positiva per la nostra feina i que no trobem altres llocs. Per exemple, sin anar més lluny, a Eivissa, Figueretes, és un sediment, que és una argila dura, com molt plàstica. Bueno, no faràs 2 metres de tombes, no? No és necessari fer aquest esforç. I clar, a Figueretes, pues, quan un espai ja està ple, pues el que fan és llevar els ossos directament a la ossera. I això per nosaltres és negatiu. O sigui que és una sorpresa per dir alguna cosa.
Sobre aquestes actuacions a la Pedrera d'en Coix i també al Fossar Vell de Sant Francesc, més o menys ens podeu donar alguna dada de quan?
Sí, volem fer-ho tot. Ara acabem d'arribar i pensem estar aquí possiblement fins a març i fer-ho tot de seguit. Ens agradaria fer-ho així. O sigui que, no sé, en aquestes setmanes us anirem, ja quan tinguem els permisos i tot, us anirem contant.
D'altra banda, sabem que doncs, el vostre equip o part del vostre equip ha participat també en una pel·lícula, El maestro i el mar. Què suposa també parlar d'aquests temes d'una forma, diguem, no tan tècnica, no tan científica, donar-li doncs, un relat. Què suposa per vosaltres aquesta participació?
Bé, per nosaltres és fonamental tot el que sigui divulgació, tot el que sigui poder parlar de memòria en altres àmbits, i quan tenim alguna oferta així sempre diem, contestem que sí, perquè bueno, pues, poder parlar d'aquell tema amb una pel·lícula o amb un podcast o en una obra de teatre, no? Que ara també participarem a una que s'estrenarà a Barcelona el mes d'abril, és positiu perquè és parlar d'una cosa que considerem que és superimportant. I l'experiència, les fosses del Benaigas, que era el maestro, no? Aquest maestre que tenia una metodologia pedagògica molt especial i que era català, però va acabar a un poble de Burgos i que va acabar assassinat per els falangistes de la zona. Pues nosaltres vam participar en aquesta recerca i a l'exhumació de les fosses, i quan l'equip de la pel·lícula es va posar en contacte, pues vam participar allà, vam fer una reconstrucció molt fidedigna de com va ser tot i va ser per una banda divertit i per altra positiu per difundir una miqueta aquest missatge de no oblidar a les víctimes i el que va passar en aquell moment.
Molt bé, recordem, de moment, fins ara s'han identificat gràcies a la feina, no?, d'aquest equip i també doncs, de l'impuls d'aquests plans per part de les administracions, s'han aconseguit identificar 6 persones, sobretot de Badajoz i de Múrcia, que bé, doncs això suposa també per les famílies retrobar-se una mica amb la pau, no? Després, pròximament, entenc que la idea és poder identificar més víctimes. Quan vosaltres aconseguiu fer aquesta identificació, què sentiu? Com us sentiu?
Bé, per a nosaltres és una gran satisfacció i un motiu de molta alegria, perquè al final és l'objectiu final, no? Poder identificar les víctimes, perquè hi ha uns familiars que ho demanen, és el seu dret, per això es fa, no? O sigui, el govern balear, amb la llei de fosses del 2016, és responsable de la recerca. O sigui, nosaltres estem obligats a fer la recerca i tractar d'intentar-ho fins al final, però no sempre s'arriba a una identificació. Yeah. És molt difícil avui dia. I quan arribem a una identificació i podem informar a les famílies, i és molt important i molt especial per a nosaltres. Al mes de novembre vam acompanyar al govern a fer la devolució digna de restes allà a Extremadura, a les darreres 3 famílies, i van ser uns dies molt especials, i tu pots veure, per una part, l'agraïment, per una part, la tristesa, però també una mica d'alegria, perquè la família es junta, recorden a l'avi, que és el fill de la persona que va morir, i per ells és com tancar un cercle, i és una... Bueno, és pràcticament de lo millor de la nostra feina.
Almudena García Rubio, arqueòloga forense de la Societat de Ciències Aranzadi, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, i us deixem amb una cançó que es diu Gallo Rojo, Gallo Negro, i és doncs, un símbol de la lluita contra la repressió franquista. Si es que yo miento.